Bona tarda. Bona tarda a tots i totes. Donem inici a aquest ple ordinari d'avui. En primer lloc, excusar el senyor Salat, que no podrà estar avui al plenari. I com els hem comentat abans, afegir un punt d'urgència. Hauríem d'aprovar l'urgència, que és la moció de rebuig que presenta Junts per Valls, Esquerra Republicana, Compromís per Valls, la CUP, de la decisió del Tribunal Suprem d'inhabilitació del president de la Generalitat de Catalunya. S'aprova l'urgència? Votació com? S'aprova l'urgència o volen votació? Entenc que s'aprova l'urgència.
Podem votar-lo, per favor?
Passem a votació, doncs, senyor secretari.
Sí. Vots a favor? Vots en contra? Molt bé. 15 vots a favor i 5 en contra.
Hi ha alguna explicació de vot? No? Doncs bé, passem al primer punt. Aprovació de l'acte de la sessió anterior ordinària el 31 d'agost. Es pot aprovar? Sí? Doncs passem al punt 2, donar compte de resolucions de l'alcaldia de la número 431 a la 502, amb dues incloses, de la Junta de Govern Local de la sessió del 6 d'agost a la del 10 de setembre, amb dues incloses, de les regidors delegades d'Urbanisme, Patrimoni i Centre Històric de la número 174 a la 177, de Sostenibilitat, Serveis Ambientals i Medi Natural, la número 55, de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil, la número 16, d'Afers Social, de la número 69 a la 88, Disseny de Finances i Contractacions, de la 187 a la 190, i de la Regidoria de Governació, de la número 69 a la número 72. Doncs passem al tercer punt, que és aprovar l'expedient de suplement de crèdit i crèdit extraordinari del número 13/20. Té la paraula el senyor Martí Bernat.
Bona tarda. Bé, el que portem avui a aprovar el ple és aquesta modificació de crèdit número 13. De fet, a la comissió informativa vam donar compte també de la número 12 que els hi farem arribar, com vam comentar, i ja n'han fet també una altra, una 14, per complementar el servei d'atenció a domicili amb l'addenda del contracte programa. Aquesta 13 en concret ha d'anar a ple perquè és un suplement de crèdit i un crèdit extraordinari. El suplement de crèdit és, ho vam comentar amb els grups polítics, les dues colles en el pressupost del 2020 havien de rebre uns diners per actuar, per fer castells a la plaça Albat. Això la pandèmia i la situació sanitària ho ha impedit i, per tant, el que passem és a transformar aquelles partides que eren per actuacions a partides per al sosteniment o el manteniment de l'entitat com a tal, com a entitats importants que entenem que són per la ciutat, per la seva dinàmica, per la seva cohesió social, per tot el que treballen i signifiquen per Valls. Es donen de baixa una partida que eren actuacions castelleres de 120.000 euros i es divideix per les dues colles 60.000 euros cada colla. Després hi ha un suplement de crèdit, partides ja existents però que hem de dotar de més recursos, com hem comentat i com en diferents àmbits s'ha treballat, que és l'augment de l'aportació a Càritas per 6.800 euros i a Creu Roja per 7.600 euros. I després, en el modificat de crèdit número 12, hi havia moltes partides. Manteniment d'escoles era difícil complementar-lo amb un decret d'alcaldia i, per tant, va a ple perquè pugui dotar-se de 14.000 euros més i continuar amb les tasques de fer el manteniment i posar a punt les escoles pel seu funcionament normal, però també una mica per tot el tema de Covid i de tenir-ho tot a punt. Per tant, en total són 120.000 euros de crèdit extraordinari, que és un canvi de partides, i són 28.400 euros que van, dels sobrants que anem anant tenint, van anant situant-se a les partides que hi ha més demanda, en aquest cas dues socials i una de manteniment d'escoles. Ja està.
Molt bé, moltes gràcies, senyor Barberà. Per part del PSC, alguna intervenció, senyora Ibarra?
Sí, moltes gràcies. Bé, ens presenten dues modificacions, l'una per ampliar la partida de dues entitats, per un costat Càritas i Creu Roja, per la situació de la pandèmia, i l'altra per reformular el concepte pel qual s'otorguen les subvencions a les colles castelleres. Ens centrarem bàsicament en aquestes dues modificacions. Ja els avancem que els votarem a favor, però que serà, com no pot ser d'una altra manera, un sí crític. Respecte a la modificació que té per objecte la subvenció a les colles, res a dir. És lògic buscar la manera de seguir dotant a unes entitats que sabem que, a banda dels castells, doncs són entitats que fan una bona feina social i que fan una bona feina de col·lectiu, i per tant és lògic buscar una manera de seguir-los dotant per no generar, diguem-ne, més problemes en aquestes entitats dels que ja tenen per la Covid, no? Però sí que volem fer referència a la dotació de dues entitats que estan fent tan bona feina, abans el senyor Barberà ho deia, abans com són Creu Roja i Càritas. Partien aquestes dues entitats d'unes partides, en el cas de Càritas, de 24.500 euros, se'ls incrementa 6.800, i Creu Roja, que partia de 8.000 euros i s'incrementa 7.600 euros. No? De debò, pensen que aquestes quantitats d'increments són suficients? L'atenció que estan prestant aquestes entitats s'ha doblat o fins i tot triplicat en alguns casos. Hem parlat amb alguns responsables d'aquestes entitats i així ens ho han expressat, no? I, per tant, incrementar-los les quantitats que els estan incrementant creiem que no els ajudarà a lluitar amb aquesta situació que tenen i que fa ja molts mesos que estan atenent a la nostra ciutat. Per nosaltres és clarament insuficient. Però, a banda d'això, hi ha una crítica que els volem fer de fons i que l'hem fet en comissió, l'hem fet en junta de portaveus, l'hem fet en el ple i també l'hem fet públicament en una roda de premsa, que és que creiem que van tard. Que fa gairebé 6 mesos que ens afecta la pandèmia i que la situació social que tenim a Valls ha empitjorat. Només cal veure les dades de l'atur i dels ERTEs per ser-ne conscients. Vostès encara estan en aquest procés de definir quines actuacions, quin pla de xoc portaran a terme, no? per generar consensos. I mentrestant ens presenten alguns pedaços com els que avui presenten aquí a l'aprovació. I fixin-se una cosa, que he dit que havíem de fer crítica on toca fer-la, però no per nosaltres en el Consell Econòmic i Social de Valls, que per nosaltres ha de ser el marc de l'acord, de les accions a emprendre, tot i que nosaltres puguem pensar que hi hem arribat tard, que s'han passat massa mesos, però en aquell marc ha de ser el marc del consens i de portar postures totalment positives. Bàsicament perquè allà no hi som només nosaltres els que podem tenir opinions polítiques i debat polític diferent, sinó que hi són entitats, que hi són organitzacions que van allà també amb una voluntat totalment positiva d'avançar i al final d'aportar doncs, propostes que puguin resoldre la situació de tantes persones. Per això lamentem dir-los que ens va saber greu que en aquest cas una regidora de govern doncs, fes allà unes manifestacions i que com van veure el nostre representant no va voler entrar-hi en el debat, perquè, com hem dit, nosaltres creiem que allà no hi hem d'anar a fer debat partidista, tot i que puguem tenir una opinió o una formulació diferent de la resposta que s'hauria d'haver donat. Allà hem de ser positius i hem d'anar a donar opcions positives i avançar, i a veure si tanquem d'una vegada aquest procés de consens. En definitiva, a Valls, com a tot arreu, la pandèmia ens ha afectat i ens afecta greument a les famílies, a les empreses, al comerç, als emprenedors, i cal un govern que sí, que busqui consensos, evidentment, i amb això hi estem totalment d'acord, però també que sigui àgil en fer-ho. I altres ajuntaments ho han pogut fer amb molt menys temps. Nosaltres hi som per treballar i per aprovar en allò i per ajudar en allò que sigui necessari. Per això, avui els hi votarem a favor, i esperant doncs, que finalment aquest procés general que pretén o que hauria de pretendre mirar-se els efectes de la pandèmia en general, no només diguem-ne, posar petits pedaços no?, que puguin ajudar en un sentit o en un altre, sinó mirar-nos els efectes generals de la pandèmia i poder afrontar-lo d'una manera general. Gràcies.
Moltes gràcies, senyora Ibarra. Per part de la CUP, senyora Huguet.
Molt bé, moltes gràcies. Bona tarda a totes. Porteu avui a aprovació el modificat de crèdit número 13 i des de la CUP pensem que acaben sent modificats d'un pressupost del qual, com a CUP, no en compartim els criteris. Tot i així, aquest modificat s'apropa molt a la nostra visió perquè posa el focus d'atenció en augmentar la dotació econòmica del conveni a Càritas i a Creu Roja, entitats que, juntament amb d'altres del tercer sector, són les que ens estan gestionant la pobresa i atenent a les persones i famílies més vulnerables de Valls, que en aquesta situació de crisi sanitària es veuen atrapades econòmicament i socialment. En qualsevol cas, des d'aquí volem agrair la tasca que fan les pròpies entitats i també tots els voluntaris i voluntàries que de manera desinteressada i altruista fan funcionar la maquinària i estan al costat de totes aquelles persones i famílies que més ho necessiten. Per altra banda, tenim un segon modificat que només és de forma i de concepte, perquè les colles castelleres puguin justificar la subvenció que s'otorga tant a la Colla Vella com a les joves. I és justament aquí on, èticament, la CUP no pot votar a favor d'aquest modificat. Anem a concretar amb números. En un any en el qual no hi ha hagut cap actuació castellera i que, per tant, el que hem de garantir és el manteniment de l'entitat, siguin els castells o qualsevol altra, que se segueixi pressupostant 60.000 euros per cada colla com si fos un any habitual, no ens sembla correcte. Perquè estem destinant 120.000 euros al món casteller i, per altra banda, tenim el modificat per atorgar 31.300 euros a Càritas i 15.600 euros a la Creu Roja. La conclusió és inevitable. És que les necessitats bàsiques i les urgències socials estan molt mal pagades o potser molt poc prioritzades. Seguim creient que no estem afinant en el pressupost tal com caldria. En un any amb una crisi social i econòmica sense precedents, creiem que ens cal estrènyer el cinturó. I per la CUM tenim clar les prioritats, manteniment de les entitats i rescat a les persones. I ni el pressupost ni el modificat van en aquesta línia d'una manera decidida. Per tant, ens abstindrem en aquest punt. Gràcies.
Moltes gràcies, senyor Huguet. Hi ha alguna altra intervenció? No? Doncs passaríem a votació, senyor secretari.
Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Disset vots a favor i tres en contra.
Molt bé, moltes gràcies. Doncs passem a l'apartat de mocions, al punt 4. Moció presentada per grup municipal del PSC en relació a la col·locació de dispositius dispensadors de gel hidroalcohòlic a la via pública. Té la paraula la senyora Ibarra?
No.
El senyor Soriano.
Sí, moltes gràcies, alcaldessa. Amb el 1847... Disculpeu-me un moment. Sí. El 1847, el doctor hongarès Ignaz Semmelweis va proposar la pràctica de la neteja de mans. La comunitat mèdica i científica de l'època va rebre amb reticència aquesta idea, tot i haver comprovat i publicat que havia aconseguit amb aquesta pràctica la reducció de l'1% de mortalitat en les clíniques obstètriques. La neteja de mans és imprescindible per la vida. Segons un informe de l'Organització Mundial de la Salut del 2017, més de 400.000 nens moren durant el part cada any fruit d'una mala o nula higiene del personal mèdic. Enguany, aquesta mesura, i davant la pandèmia, és la més efectiva per fer front al coronavirus. És la més recomanada per les autoritats i més àmpliament complerta per la ciutadania. És fàcil, ràpid i és accessible per a molts. La ciutadania agrairia que en les zones de major concurrència de la ciutat, com places, parcs infantils, prop de les escoles i centres de salut, etc., i degudament senyalitzat, es col·loquessin dispensadors de gel hidroalcohòlic de forma que tots els valencs i valenques puguin fer-ne un ús i es garanteixi aquesta mesura higiènica quan s'estigui a l'aire lliure. Hem sigut testimonis aquest estiu, especialment durant el mes d'agost, d'importants rebrots al nostre municipi, fent que siguem, fa unes setmanes, un dels territoris catalans amb l'índex més l'índex de risc considerablement elevat. No podem córrer el risc de veure el mateix els pròxims mesos. Des de la flexibilització de les mesures decretades pel confinament iniciada en principis del mes de maig i l'aixecament definitiu de l'estat d'alarma el 21 de juny, la presència i congregació de ciutadans i ciutadanes als carrers i places de ciutat, naturalment, ha augmentat. Això suposa una major probabilitat de transmissió de la Covid-19 si no es compleixen del tot les mesures de seguretat. D'aquesta forma, garantim que tots els ciutadans i ciutadanes, al tocar el mobiliari urbà o fer-ne el seu ús, ho pot fer de forma segura un cop s'hagin higienitzat les mans. Perquè sigui més segur, es tractaria de dispensadors ancorats al terra amb gran capacitat i sense contacte que expulsin el gel a través d'un mecanisme que es prem amb els peus o bé a través de sensors al detectar les mans. Caldrà que des de l'Ajuntament, a més, es promogui el seu ús responsable. Es tracta d'una mesura que ha sigut aprovada per diversos ajuntaments del país, especialment per iniciativa pròpia, com ho ha fet l'Ajuntament de Mollerussa, Oriola o de Sabadell, o per l'aprovació unànime de mocions amb aquesta finalitat, com és el cas de Pamplona i altres municipis. Així doncs, és considerada una mesura útil, necessària i eficaç. És evident que solament amb això no podem fer front al coronavirus, però sí que és un instrument més per protegir-nos i protegir els ballencs i ballenques, que és en definitiva el més important. La ciutadania espera de les administracions mesures ambicioses que no necessàriament impliquin grans inversions per fer front a un moment complicat de la nostra història. És per això que proposem al ple l'adopció dels següents acords. En primer lloc, que es procedeixi a la col·locació de dispositius dispensadors de gel hidroalcohòlic, previ estudi, de forma que es garanteixi que es troben en les zones de més trànsit i concentració de vianants. En segon lloc, que es promogui la utilització responsable d'aquests dispositius, així com d'altres mesures de seguretat. En tercer lloc, que s'instal·lin a tots els equipaments municipals dispositius que permetin el seu ús sense necessitat de fer-hi un contacte físic. I en quart lloc, que l'Ajuntament es comprometi a seguir executant de forma habitual les tasques de desinfecció i higiene dels espais públics, especialment quan sigui recomanable. Moltes gràcies.
Moltes gràcies. Per part del govern, té la paraula el senyor Martí Barberà.
Sí, davant d'aquesta moció, de la qual compartim moltes de les afirmacions que s'hi fan, com pot no ser d'una altra manera, com per exemple vostès afirmen que la neteja de mans és la mesura més efectiva per fer front al coronavirus SARS-CoV-2, i així és, de fer rentar-se les mans amb sabó és la mesura més eficaç per reduir la transmissió de tot tipus d'infeccions, d'acord amb les directrius del CatSalut. De fet, les mesures recomanades volen evitar la seva propagació, que es produeix per les gotes respiratòries, pel contacte directe de les secrecions al nas, als ulls i a la boca. Per això cal rentar-se les mans durant 20 segons i sobretot després de tossir o estornudar. Però en aquesta pandèmia cal afegir-hi com a mesures imprescindibles també l'ús de la mascareta i mantenir les distàncies marcades. Les tres, només amb les tres mesures juntes, podem ajudar-nos a protegir-nos nosaltres mateixos i a protegir a la resta de la societat per evitar nous rebrots. Però ara, en aquests moments, l'objectiu principal és la detecció precoç de casos sospitosos. En la fase de desconfinament, ara que la ciutadania torna o hem tornat a tenir contacte social, que han començat les escoles i que la mobilitat està en revisió constant, és fonamental la detecció precoç dels casos sospitosos de Covid-19, tant per fer el diagnòstic en estadis inicials i aïllar-los el més aviat possible. Aquest debat no és innocu, com es pot veure, i seguir entre administracions a l'hora de seguir les directrius dels especialistes sanitaris. Tenim l'exemple la Comunitat de Madrid i el Govern de l'Estat, que estan en un debat constant en què s'ha de fer a Madrid. En aquests moments, els centres d'atenció primària són l'eina fonamental de detecció precoç i volem aprofitar per felicitar-los i donar-los el nostre suport a tots els professionals de l'àmbit sanitari, especialment els del CAP. El seguiment dels contactes estrets i els referents Covid per als centres educatius i per a les entitats que realitzen activitats extraescolars s'han posat a prova i estan donant els seus resultats. Cal remarcar que el 40% de les transmissions tenen lloc abans dels símptomes. Per tant, les trucades al 061, la trucada al CAP, són bàsiques per evitar els rebrots, així com la pròpia actitud si un mateix creu que presenta símptomes semblants als anunciants. Però bé, tornant a la proposta, com poden entendre en aquests moments, els esforços de sensibilització s'han de dirigir a mantenir i socialitzar l'ús de la mascareta en aquelles persones que encara no en són prou conscients de la solidaritat que suposa el seu ús, en mantenir les distàncies en tots aquells actes a la via pública i situacions que ens trobem i també en el rentat sovint de les mans amb sabó o, si és el cas, amb gel hidroalcohòlic. El que passa és que la seva proposta va dirigida al rentat de mans amb gel hidroalcohòlic a la via pública, concretament als espais amb més concurrència, i proposen unes mesures que ja entenen la complexitat de posar dispensadors sense el control directe del seu ús i seguiment del seu estat, perquè ja proposen unes mesures de vigilància, de control, etc. Ho motiven pels nivells de rebrot que Valls ha tingut aquest agost i perquè no passi el mateix els propers mesos. I parlen de que busquen que en tocar el mobiliari urbà els ciutadans o ciutadanes el puguin tocar amb seguretat i fer-ne ús. I després ja afegeixen aquestes paraules èpiques que últimament fan o anomenen, que diuen mesures ambicioses per fer front a un moment complicat de la nostra història. Bé, des de l'inici de la pandèmia hem estat assessorats per especialistes. Ho saben perquè ho hem comentat. Hem tingut un assessorament contractat per l'Ajuntament per al desconfinament, els responsables del PIUS Hospital i els responsables del Centre d'Atenció Primària. Tots junts han participat també de la constitució del CECOPAL, que és l'òrgan de l'administració local per seguir aquestes problemàtiques quan hi ha una activació d'un pla del Procicat. Aquesta mesura proposada va ser estudiada fa temps i, de fet, hem fet el seguiment de municipis de diferent mida que l'han portat a terme. Aquesta mesura va ser assenyalada com a no necessària de moment. Els municipis que l'han implantat segurament tenien una situació individual molt concreta i segurament el seu CECOPAL podia arribar a executar aquesta iniciativa per a millorar-la. Nosaltres, en aquest moment, ens pesa més el perill de posar a la via pública un element que conté alcohol, que la seva ingesta provoca intoxicació i que, a més, és inflamable. En aquests moments, aquesta iniciativa la tenim sobre la taula, com ja deia, des de fa temps, però de moment, com altres que tenim sobre la taula, no s'ha vist necessari portar-la a terme. Respecte a altres punts que proposen, com és la promoció responsable de les mesures, saben que hem augmentat la intensitat de comunicació per sensibilitzar de totes les mesures i els canvis i recomanacions que busquen lluitar contra la pandèmia. La proposta de posar dispositius dispensadors de gel hidroalcohòlic sense contacte físic està treballada, però la transversalitat dels espais i l'ús fins i tot quasi personalitzat o per petits espais que promouen la proximitat i la facilitat de l'accés al gel aconsellen que no siguin fixes, encara que hi hagi un contacte físic abans de rentar-se les mans. Doncs una vegada rentades, queden desinfectades.
Senyor Barberà, li anem acabant,
Sí, acabo. I tornant a remarcar idees anteriors, estem executant i portant a la pràctica les mesures que es proposen des dels especialistes en salut pública i fent el seguiment a que es mantinguin o executin adequadament. Per tant, els puc assegurar que la nostra voluntat és fer allò que en cada moment se'ns demani i fer-ho de la manera més eficient i eficaç. Per tant, no votarem a favor d'aquesta moció, però sàpiguen que agraïm qualsevol iniciativa que vulgui aportar idees i propostes a la lluita contra la Covid-19. Però també els agrairia que, si en tenen més, les puguem debatre sense votar. Doncs si els responsables tècnics sanitaris les estudien i fem el que ens proposen, no caldria votar en contra d'una iniciativa que busca ajudar i construir. I no la podem recolzar també perquè estaríem prenent iniciatives polítiques que no prioritzen els especialistes sanitaris. Ja està, senyor Pérez.
Moltes gràcies, senyor Barberà. Per part de la CUP té la paraula el senyor Pere Vidal.
Ara sí, se'm sent. Sí, bàsicament la proposta, la moció presentada està prou treballada per nosaltres perquè hi ha moltes incongruències en quant a ficar a la via pública el gel hidroalcohòlic. Bàsicament, creiem que és més important el capacitar la gent de saber quan s'han de rentar les mans que no rentar-se-les a tota hora. A voler ficar gel hidroalcohòlic al carrer és com i defensar-ho, perquè el rentat de mans salva vides, és com defensar que el casc de moto salva vides, però el seu ús és just abans de pujar al vehicle i després te'l treus. Llavors, el rentat de mans ha de ser just abans de tenir contacte amb superfícies contaminades i just després. Llavors, a la via pública entenem que no té cap sentit ficar-hi uns dispensadors quan després en obrir una porta, en tocar qualsevol part de mobiliari o qualsevol altre objecte, es torna a contaminar o hi ha una possible contaminació. Llavors, és totalment el rentat de mans sí que és important, però també és molt important el quan es renten les mans i sobretot també el capacitar la gent, a la ciutadania, que sàpiga el per què es fa, perquè llavors ho facin al moment correcte. Si no, rentar-se les mans tot el dia sense sentit és una loteria, perquè pots tocar perfectament una superfície contaminada i contaminar-te igualment. És molt més important la conscienciació i la difusió i l'empoderament de la ciutadania perquè sàpiguen de l'utilitzar aquestes mesures correctament. I en el cas de la via pública, si la gent es desplaça, en què hi hagi en els establiments i en aquests llocs on poden tenir contacte, és més que suficient. També, en quant als tipus de dispensadors que proposeu, el cost que pot tenir un dispensador amb sensors segurament és molt més alt que el manual quan realment després de tenir contacte per netejar-te les mans te les estàs desinfectant al moment. Difícilment alguna persona tocarà la part del dispensador i es tocarà els ulls o amb les mans amb el gel. Llavors és prou incongruent o tampoc no aporta una gran diferència al que serien els d'aplicació manual. L'altre tema és que potser el recurs que tenim per lluitar contra el Covid de prevenció i de detecció són limitats i els hem d'apuntar, hem d'afinar bé cap a on s'utilitzen. I potser és més important, o sigui, si això consultant directament amb sanitaris, és prou més important amb mascaretes, és una protecció molt necessària i que es pot millorar molt, es pot afavorir a que persones amb baixos recursos, en escoles, en famílies, a fer arribar d'una manera més econòmica o regalada o fàcil accés a aquestes mascaretes, perquè respirem tot el temps. El que és tocar, doncs podem decidir no tocar una superfície i podem limitar per el tema de respirar. No? Llavors, parlant amb sanitaris i amb gent dels hospitals de metodologia que he consultat, doncs recomanen molt més centrar-nos en el tema de les mascaretes i el rentat de mans cada persona doncs, que sàpiguen quan s'han de rentar. Llavors, la moció que presenteu doncs, no va pas en aquesta direcció, que potser és la més recomanable. Com deia el Martí, doncs hi ha un comitè d'experts i jo crec que abans de presentar una moció s'ha de precisament parlar amb la gent que sap del tema, tenim moltes coneixements, gent amb saviesa, i abans de presentar coses que són incongruents potser valdria la pena revisar-ho abans per experts. Per la qual cosa, donat aquesta situació, nosaltres votarem en contra i, a més, també de propostes, doncs, deixem clar aquesta proposta de fomentar i de potser fins i tot subvencionar unes mascaretes que a l'últim ple es va aprovar, bueno, en la comissió que va passar, de que s'havien comprat unes mascaretes per 3,50 €, a dia d'avui estan a menys d'un euro i es pot arribar doncs, amb 2.000 euros a subvencionar a meitat de preu, que la gent per 50 cèntims tingui mascareta per 4.000 persones. Crec que són mesures molt, molt directes, molt eficients. I acabo només amb una frase, que el virus no entén de sigles de partits, però sí que entén de pobresa. Llavors hem de recolzar realment aquella gent que no té recursos per tenir material de protecció adequat. Gràcies.
Moltes gràcies, senyor Vidal. Part de Ciutadans, senyora Laïz.
Buenos días. Bueno, buenas tardes. Con respecto a la moción, es bueno ver una moción que tiene que ver con temas propios del municipio, ¿no? En contra de otras mociones que son más generalistas y que bueno, algunas se pueden adaptar y otras pues son más genéricas y no nos tocan. Eso, por eso al PSC pues agradecerle presentar una moción de carácter claramente municipalista, ¿no? Dicho esto, sí que coincidimos con el resto de grupos que el contenido, y como bien decía el señor Barbera, en emplazar este tipo de contenedores de gel en la vía pública, nosotros lo consideramos que puede no ser lo óptimo, ¿no? Yo creo que el señor Barbera ha detallado a nivel de riesgos todo lo que puede comportar, ¿no? Es un material presumiblemente inflamable, tiene bueno, unos costes de inversión altos a la hora de dónde se emplaza estos depósitos, y por nuestra parte, pues bueno, yo creo que ya son temas que se están haciendo, pero sí que sería quizás más óptimo a la hora de poner propuestas, como se han pedido, pues emplazar que todos aquellos equipamientos municipales, tanto el ayuntamiento, el patronato de deportes, que ya contarán con ellos, pues aseguren que tengan un suministro, tanto a la entrada como a la salida de los edificios, de gel en dispensadores, porque ahí también va vinculado a que tienen la posibilidad de lavarse las manos y después hacer el uso del gel alcohólico. Y por qué no también, como campañas que se han hecho otras veces, pues tanto desde el ayuntamiento a nivel de gestión de residuos, con aquellos botellas que dábamos, ¿no?, para reciclar todo el tema del aceite, o hace unos años, pero esto yo creo que fue más a nivel de Navidad, en tema escolar, de aquellos envoltorios para reducir el uso de aluminio, pues intentar pensar en algún tipo de campaña que en vez de quizás poner algo en plan tema surtidor en la vía pública, pues que cada uno, como cojamos ya conciencia de que el gel hidroalcohólico no deja de ser algo que es un artículo de primera necesidad, que tiene que ir en el bolso, en el macuto, en la mochila. Yo creo que no hay colegio que actualmente a día de hoy no pida que cada niño lleve su botecito. Pues a lo mejor conseguir hacer en las escuelas, en las universidades, en los institutos, una difusión y en centros de mayores de botes en los que poder portar el gel sería una forma de no tener que ir a buscarlo fuera, ¿no? Si llevarlo siempre contigo. Con respecto a la señora Ibarra, yo le haría también un pensamiento, ya que ella no deja de ser representante del partido en el gobierno aquí en el Ayuntamiento de Valls. Y el gel alcohólico, a no ser que me confunda, sí que tiene un IVA del 21%. Quizás otra medida sería bajarlo, al igual que se propuso por parte de nuestro partido, bajar el IVA de las mascarillas, como una forma de acercar estos productos que son de primera necesidad y que su IVA no va en correlación con esa primera necesidad, ¿no? Nosotros, por nuestra parte, nos abstendremos porque queremos apoyar las medidas judicialistas, pero el contenido no está de una forma que se pueda dar nuestro voto a favor.
Moltes gràcies, senyora Laïc. Alguna altra intervenció? No, doncs passem a votació, senyor secretari.
Vots a favor. Vots en contra. Abstencions. Quatre vots a favor, 15 en contra i una abstenció.
Molt bé, doncs passem al cinquè punt, que és la moció presentada pel grup municipal de Ciutadans per a l'elaboració d'un pla municipal contra l'ocupació il·legal de vivent. Té la paraula, senyora.
Buenas tardes de nuevo. En línea un poco con lo que avanzaba antes, bueno, a veces hay mociones de tipo general que presentamos desde los grupos políticos. Esta moción se ha presentado en todos los ayuntamientos, tanto de Tarragona, Cataluña, como en toda España, y viene vinculada con nuestra propuesta de ley, la ley antiocupa. Hace unos días me preguntaban si teníamos un problema de vivienda en Valls y también algún problema de seguridad. Yo les respondí que, bueno, desde el momento en que los vecinos tienen esa sensación de que la vivienda es un problema y si se sienten inseguros, el problema existe, aunque luego quizás los números no lo apoyen. Entonces, hemos tenido diferentes episodios en las últimas semanas y en los últimos meses que hacen que, con episodios de vandalismo, tanto en nuestros parkings, en el polígono industrial recientemente, hemos tenido pues, problemas de drogas, en prensa salió la semana pasada, sin ir más lejos, una noticia que creó bastante alarma, y como no, los temas de la ocupación también son temas de prensa. En Valls, muchas veces en las noticias salen más los que se quedan intentos, ¿no? Porque sí que hemos tenido intentos, pero el trabajo pues desde las fuerzas de seguridad, de la policía local y los Mossos, y sobre todo con la ayuda de los vecinos, y que siempre contactan con el ayuntamiento y con la policía para evitar que haya ocupaciones, pues bueno, parece que se va llevando a cabo de una forma más o menos poco traumática, ¿no? De todas maneras, esto no deja de mostrar que en Valls y en el resto de Cataluña y España lo que tenemos es un problema de habitaje de vivienda social, porque al fin y al cabo mucha de la gente que tiene que recurrir a ocupar una vivienda es por necesidad, aunque todos sabemos también que mucha de la gente que ocupa una vivienda han conseguido hacerlo como un negocio. Y allí los grandes perjudicados pues son los propietarios, que ven como su casa, muchas veces incluso su primera vivienda, ya no estamos hablando de grandes tenedores, de pisos que tienen los bancos, que están vacíos, y que lo que tienen que hacerse es ponerse en vivienda social para que la gente pueda tener acceso de una forma fácil a ellos, pues tienes esos pequeños propietarios que o bien tienen una herencia del piso de sus padres o su propia casa, como ante unas vacaciones o cualquier otra ausencia, como la de hace poco lo decía, ¿no? De una enfermera que marchó a trabajar en un hospital en el COVID y que cuando volvió a su casa se la encontró ocupada. Una vez que está ocupada, el problema es cómo gestionas esa ocupación. En principio, la lógica nos diría que tu casa es tuya, la Constitución así lo recoge y tiene reconocido ese derecho a la propiedad privada. Pero está claro que hoy en día, una vez que uno ocupa, toma posesión de una vivienda, poder desalojarlo es muy complicado. Hace escasos días, 10 días, hay algunas instrucciones por parte tanto de la Fiscalía como del Ministerio de Interior en el que daban instrucciones de cómo proceder a las fuerzas de seguridad. Lo que está claro es que a nivel de legislación queda mucho todavía por hacer, que tenemos que poder darle seguridad a los pequeños propietarios de que no van a tener esos disgustos de que su casa se vea ocupada y luego, una vez está ocupada, tarden años en poder desalojarla y poder tener acceso a su vivienda. Y por otro lado también está claro de que la vivienda es un derecho y que todas aquellas personas que no pueden acceder a ella en unas condiciones, llamemos normales, es que algo normal en esta vida, pueden tener esa necesidad cubierta por parte de las instituciones. Entonces, el propósito de presentar esta moción básicamente es que desde el Ayuntamiento de Val demos refuerzo a esta posición que había explicado y que podamos todos juntos seguir por el camino que se ha trazado y que estamos realizando desde las instituciones aquí en Vals para que la ocupación no sea un problema, podamos tener, volver a traer esos, a los vecinos esa sensación de seguridad que muchas veces ya no tienen y que a todas aquellas personas que realmente por necesidad ven en la ocupación una vía para acceder a una vivienda, podamos darles las vías adecuadas para que realmente puedan tener su casa y avanzar, ¿no? Muchas gracias.
Moltes gràcies, senyora Laïz. Només un tema, com que estem en videoconferència, hi ha algun regidor que té algun gos que se sent per aquí si pogués canviar de lloc perquè poguéssim sentir les intervencions. Gràcies. Doncs a part del govern té la paraula el senyor Ramon Font.
Gràcies, senyora alcaldessa. La problemàtica de les ocupacions d'habitatges és una realitat que s'ha d'abordar amb una visió que abasti totes les perspectives, no només una i prou. És a dir, les ocupacions mereixen tota l'atenció amb una ferma voluntat de la classe política que porti solucions, però posant-hi una mirada acurada que ens ajudi a entendre el problema de fons. Una anàlisi rigorosa ens permetrà entendre millor el que està succeint i a la vegada no caure en el parany de criminalitzar persones vulnerables barrejant injustificadament la seva situació amb conductes mafioses o delictives contra les quals, i estem d'acord, cal actuar amb total fermesa. Les demostrades dificultats per accedir a un habitatge, no tan sols les persones vulnerables a causa dels preus desmesurats, la precarietat laboral i la crisi econòmica que s'arrossega des de fa ben bé més de 10 anys i que ara ha adquirit dimensions alarmants a causa de la pandèmia, fa pràcticament impossible que nombroses famílies que han perdut les seves llars tinguin facilitats a nivell habitacional. Resulta curiós com s'ha anat forjant, com una mena de campanya d'alarma social que ha posat justament ara la problemàtica de les ocupacions al centre d'un debat acalorat quan el que cal és que hi hagi un consens sòlid entre totes les formacions polítiques per trobar solucions. No podem obviar que fa poc que sortien d'un daltabaix hipotecari i per arrodonir aquesta complexitat en aquests moments patim una bombolla de preus de lloguer agreujada per la crisi econòmica i social derivada de la Covid. Sembla que fomentant aquesta alarma alguns vulguin crear una cortina de fum per no comprometre's a defensar més habitatge assequible, per no denunciar múltiples vulneracions del dret a l'habitatge que es posen en pràctica en temps de crisi o que no els interessi abordar canvis legislatius necessaris per capgirar aquestes anomalies. Els ferms defensors de l'actual Constitució semblen no recordar un dels seus articles que parla de garantir el dret a l'habitatge. Damunt de la taula s'han de posar totes les dades, totes, no tan sols les que intencionadament puguin interessar. El portaveu de Jutges per la Democràcia manifesta, és una dada important, que són raríssims els casos d'ocupació de primera residència i que la gran majoria són en immobles buits de bancs i altres entitats. Són necessaris més recursos per al sistema judicial amb l'objectiu d'accelerar els desallotjaments conflictius i delinqüencials i, per contra, urgeix analitzar acuradament els casos de famílies vulnerables sense opcions per trobar un habitatge. De la mateixa manera, cal treballar per dotar de majors recursos la investigació policial per perseguir les màfies, els narcopisos, etc., de manera contundent. No hi haurà un debat polític just si no hi ha la voluntat de diferenciar entre delinqüents i els que no ho són. No es pot permetre i menys encara contribuir a criminalitzar les persones vulnerables que viuen ocupant, la majoria de casos en propietats buides de grans tenidors, ja que no troben una altra alternativa. Pensem que molts cops són víctimes de les màfies amb les quals malintencionadament se les compara. Desnonar més ràpid les famílies vulnerables no atura les màfies, al contrari, alimenta la seva activitat il·legal. El que acaba amb aquestes bandes és, d'una banda, la investigació i l'actuació de la policia i de la justícia i, de l'altra, un compromís de totes les formacions polítiques per garantir el dret a l'habitatge i la mobilització de pisos buits. Malauradament, no tothom ho veu igual. Agradi o no, el fenomen ocupació ve donat principalment per la impossibilitat d'accedir a un habitatge. La moció demana l'elaboració d'un pla municipal contra l'ocupació il·legal d'habitatges. Pregunto a Ciutadans, no creuen que una problemàtica d'abast tan important s'ha de començar abordant a nivell d'Estat amb un debat asserenat de totes les formacions polítiques? Sempre són els ajuntaments els que han d'estar a la primera línia de foc. La problemàtica de l'ocupació no s'ha de tractar únicament en clau local, ja que és una realitat general. En tot cas, recordo que des d'Afers Socials ja hi ha un cens, resultat d'un bon treball, que detecta les unitats familiars que viuen en habitatges...
Senyor Font, hauria d'anar acabant, eh?
És a dir, un dels acords que demana la moció ja es venia fent. Miro d'escurçar. També voldria comentar que d'altra banda, trobem a faltar en aquesta moció sensibilitat i un recordatori per als 160 desnonaments diaris que es produeixen, que deixen molta gent, grans i petits, al carrer i que sembla que ja haguem normalitzat. Trobem a faltar en la moció que no s'arribi a l'arrel del problema, precarietat laboral, preus abusius dels lloguers, el més que discutible paper de les entitats financeres i fons voltors en matèria d'habitatge, etc. Corretall, ho deixo aquí per no allargar-me més.
Moltes gràcies, senyor Font.
Avanço, no obstant, que per aquests motius i d'altres que no he pogut explicar, el nostre posicionament serà de no donar suport a la moció.
Moltes gràcies, senyor Font. Per part del PSC, senyora Ibarra.
Sí, gràcies. Bé, en els últims temps s'ha posat el focus mediàtic en el fenomen de l'ocupació. Però aquest tema no és nou, fa anys que es produeix, tot i que en els últims mesos hi ha hagut un increment important, sobretot a Catalunya. L'ocupació és un tema complex, hi ha diferents tipus d'ocupacions i això vol dir que s'han d'afrontar de manera diferent. Cal un enfoc social, de seguretat i també judicial. És un tema sensible. En el seu tractament hem de defugir els populismes, tant dels que no volen veure la problemàtica que algunes ocupacions generen als barris de la ciutat, com d'aquells que criminalitzen tot tipus d'ocupacions i que la utilitzen com a camp abonat pels seus discursos massa sovint incendiaris. La senyora Laïs ens deia que quan els veïns tenen la sensació de que es genera que hi ha un problema d'ocupacions és que el problema existeix. Bé, segons quins discursos fem, aquesta sensació serà més gran. I això no vol dir que el problema sigui més gran, sinó que la sensació que els hi generem a moltes persones serà més gran. No totes les ocupacions són iguals, ni respecte a qui les fa ni a qui les pateix. Els ocupes poden ser famílies que no els queda cap més remei que ocupar perquè no tenen altre recurs residencial, o màfies i delinqüents que fan negoci rebentant les portes dels habitatges i venent les claus a persones desesperades o que utilitzen els immobles o que utilitzen els immobles per activitats criminals, com el tràfic de drogues, la prostitució, etc. Respecte a qui les pateix, poden ser petits propietaris, que sent l'habitatge ocupat la seva llar, la primera residència o bé la segona residència, i en aquests casos es parla d'un delicte de violació de domicili, el que en diríem en castellà allanamiento de morada. Quan no siguin aquests casos, per exemple, un gran tenidor, es tracta d'un delicte d'usurpació. La seva incidència social no és la mateixa i el tractament no és el mateix. De fet, aquests casos de violació de domicili, d'ocupació de la primera llar, no? De que se'n va una persona a comprar i quan arriba troba el pis ocupat, són comptats els que es donen, són realment pocs. En les últimes setmanes, de fet, hem vist que de tant des de la Fiscalia General de l'Estat com des del Ministeri de l'Interior s'han donat instruccions per tal de clarificar el tractament de les ocupacions i donar protocols clars d'acció als cossos de policia. Tenim el convenciment que amb la legislació actual hi ha marge d'acció i les instruccions a les que anteriorment ens referíem ho demostren. En qualsevol cas, els socialistes i les socialistes fa temps que demanem una actuació per lluitar contra l'ocupació. Fa 2 anys que demanem que el govern de la Generalitat faci un pla de xoc transversal que ataqui el fenomen de l'ocupació des de tots els àmbits. Però el govern de la Generalitat en aquest tema mira cap a un altre costat i deixa els ajuntaments sols per fer front als greus problemes de convivència que genera aquest fenomen. El senyor Font parlava de que això es fes un tractament a nivell d'Estat. Qui té competències en habitatge és la Generalitat de Catalunya i les ha d'exercir. I de la mateixa manera que demanem accions contundents contra l'ocupació, també demanem que es lluiti contra els habitatges buits de grans tenidors, més de 20.000 a tot Catalunya. No és tolerable que hi hagi habitatge buit de la mateixa manera que no és tolerable que s'ocupin habitatges. La nostra preocupació és la convivència als barris de les ciutats. Cal actuar decididament contra l'ocupació perquè en molts casos això degrada la convivència i pot portar problemes greus. La moció barreja conceptes. La moció que ens presenten proposa fer un pla municipal contra l'ocupació i altres mesures que hauria de fer el propi ajuntament, per exemple, un cens. Però creiem que els ajuntaments no ho han de fer sols, això, ni amb els seus recursos. És necessària la coordinació de totes les administracions per lluitar contra
l'ocupació. Senyora Ibarra, hauria d'anar acabant, eh?
Sí, acabo. No es pot fer recaure una altra vegada en els municipis la gestió d'una realitat tan complexa. Cal que sigui el govern de la Generalitat qui, des del coneixement de la realitat de tot el país, impulsi les mesures consensuadament amb els ajuntaments, perquè això ja ho preveu la normativa. Són necessàries que s'impulsin aquestes accions, però, evidentment, no ho pot fer un ajuntament sol, sinó que ha de ser la Generalitat qui ho impulsi. Gràcies.
Moltes gràcies, senyora Ibarra. Per part de la CUP, té la paraula el senyor Javi Anglès.
Moltes gràcies. Mirin, la moció que avui ens presenten, més enllà de solventar l'ocupació, sembla que sigui per criminalitzar la pobresa. Després de llegir-la detingudament, veiem que aquesta moció és una defensa clara del dret a la propietat, cosa que ens sembla altament perillosa si no va acompanyada de més matisos ni arguments. Per nosaltres, el debat s'hauria de fer al voltant del dret a l'habitatge, i és aquest el primer que s'hauria de defensar. I suposem que per un partit tan superconstitucionalista com el seu, també. Entenc que coneixen perfectament el que diu l'article 47 de la seva Constitució. És aquell que diu allò de «Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna i adequada». Doncs mirin, molts dels que vostè anomena ocupes amb K de vivenda digna i adequada, res de res. Molts malviuen en cases en pèssimes condicions i, en alguns casos, en risc per la seva integritat. Si seguim amb els acords de la moció, i concretament en el tercer acord, on demanen elaborar un cens de vivendes ocupades de forma il·legal i on s'inclogui el tipus d'ocupació, ja sigui per necessitat o per fins delictiu, per un moment m'he imaginat a la Guàrdia Urbana trucant a la porta d'una casa i preguntant als de dins si són pobres o delinqüents. Evidentment estic ironitzant, però siguem seriosos. Això, per nosaltres, és criminalitzar els més necessitats i evitar buscar solucions des dels serveis públics, que vagin més enllà del càstig. Som aquí per endegar polítiques públiques, integrals, compromeses, preventives i transformadores, no només punitives. Això ho deixem pels jutjats, que darrerament són els que fan més política en aquest país i al veí. Per altra banda, també ens agradaria saber quants casos hi ha hagut a la nostra ciutat d'ocupacions de vivendes en ús per part dels seus propietaris. Tenim la sensació de que són poquíssimes i que les ocupacions que tenim a Valls normalment són de pisos buits i en mans de bancs o abandonats. Tampoc hem sentit a parlar en aquesta moció d'habitatges en mans de bancs, d'especuladors o de cases abandonades pels seus propietaris i que estan en perill de ruïna. I d'aquestes, al centre històric també en tenim unes quantes. Si parlem de dret a l'habitatge, hem d'incloure també tots aquests elements a l'equació. Més coses que ens hagués agradat trobar-hi. Tampoc s'ha dit res de les màfies que es dediquen a ocupar per a rellogar habitatges, enganyant i jugant en la pobresa i la vulnerabilitat de les persones. Aquest hauria estat un acord possible d'aprovar per nosaltres. La solució no passa per fer fora la gent que ocupa habitatges. Cal anar a l'arrel del problema i treballar i fer polítiques per reduir la bossa de pobresa. D'aquesta manera anirem solventant el problema de l'habitatge i de retruc eliminant aquestes màfies que viuen d'aquestes praxis perverses. Aquesta moció, per nosaltres, no deixa de ser una moció parxa. Una moció que busca protegir i defensar els propietaris per sobre dels qui malauradament no tenen un lloc digne per viure. Nosaltres no volem desprotegir els propietaris, però tampoc condemnar els més vulnerables sense corresponsabilitzar-nos dels dèficits del sistema. Coneixem la ideologia del seu partit i, per tant, entenem el contingut d'aquesta moció. La CUP no la comparteix i, per tant, votarem en contra d'aquesta moció, perquè és parcial i es queda a la superfície d'un problema que ens preocupa tant o molt més que vostès. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyor Anglès. Hi ha alguna altra intervenció? Senyora Laïz?
Bueno, yo sí que quiero dejar constancia de que en la exposición de la, en el pleno de la moción, donde más énfasis se ha hecho ha sido precisamente en la necesidad de hábitat ocupacional, porque realmente la ocupación, como he planteado en mi discurso, no puede ser una forma de tapar un problema social que tenemos, que es la falta de vivienda para los colectivos vulnerables. Yo creo que eso lo he dejado manifiesto. No sé si he comentado como propuesta el tema de todos los grandes tenedores, que bueno, estoy con todos los grupos en que no puede haber nunca pisos vacíos si hay una necesidad de que las familias puedan ocuparlos. Sí que querría solamente hacer un recordatorio, ¿no?, para aquellos que durante diversas legislaturas, no solo aquí, sino en el Gobierno de Cataluña, han estado, y he echado un poco la vista atrás a 2007, ¿no?, en la ley del habitatge, cuando bueno, se legisló de una forma en la cual se iba a hacer una construcción de vivienda social, allá por el 15-20%, desafortunadamente de hoy solo hay un 2%. Quizás si las políticas sociales que los gobiernos sucesivos han estado implementando se pudieran llevar a cabo, no nos encontraríamos en problemas como los que tenemos ahora. Pero bueno, agradezco a todos los comentarios que han hecho y para la siguiente intentaremos hacerlo más completo para que un problema que realmente existe podamos entre todos ayudar a darle solución. Sea competencia del ayuntamiento, que como no sé si ha sido el señor Fon ha dicho, al final es a quien nos toca tirar de los problemas hacia adelante, pero tiene que haber herramientas y las herramientas muchas veces vienen de estamentos superiores, ¿no? Que son los que legislan y los que luego nosotros a nivel local podemos ejecutar. Gracias.
Moltes gràcies, senyora Laïz. Passem a votació, doncs, senyor secretari.
Vots a favor? A favor, eh? Ah, vale. Senyor Barberà, vale.
Disculpa.
Vots en contra? Molt bé. Un vot a favor i 19 en contra.
Moltes gràcies. Doncs ara sí, passaríem al punt que hem aprovat d'urgència, que és la moció que presenten Junts per Valls, Esquerra Republicana, Compromís per Valls i la CUP, de rebuig a la decisió del Tribunal Suprem d'inhabilitació del president de la Generalitat de Catalunya. Per part de Junts per Valls, se la parla el senyor Marc Ayala.
Sí, moltes gràcies. Bona tarda a tots i a totes. Ara, que m'ho perdó, em sentiu bé ara? Sí. Deia, moltes gràcies, bona tarda a tots i a totes. En primer lloc, doncs, abans de començar, m'agradaria agrair el vot favorable a l'urgència en la presentació d'aquesta moció, així com l'adhesió al propi text als companys d'Esquerra Republicana i Compromís per Valls, així com els companys de la CUP. Un cop més, és des de ja fa masses anys, el dia a dia de la vida política i social a Catalunya i de l'actualitat informativa es veu alterada a cop de judici, de presó, d'exili. Avui n'hem viscut una nova entrega en la notificació per part de la justícia de la inhabilitació del molt honorable president Quim Torra. Un fet del tot insòlit en democràcia i, sobretot, si tenim present el motiu d'aquests fets, explícitament per una pancarta que demanava precisament la llibertat. Una evidència gràfica i una metàfora perfecta del grau de descomposició en què es troba l'estat espanyol i els seus poders, cada cop més tocats i malmesos. És per això que davant d'aquest nou atac repressiu ens adherim al text de la moció proposat per l'AMI, que sotmetrà també a votació a molts municipis arreu del país, reiterant tanmateix que la judicialització mai és ni serà la solució per resoldre el repte democràtic que té Catalunya i que són precisament els seus propis ciutadans qui, a través dels seus representants elegits democràticament, escollen el govern i el seu cap de l'executiu. És per això que el text que proposem acorda els següents punts, que faré resumir breument per no extendre'm. El primer punt, creiem fermament en la democràcia i per aquest motiu només entenem un estat que garanteixi la separació de poders i que respecti i asseguri els principis bàsics d'aquest ordre social. El segon punt, exigim el respecte absolut pels drets fonamentals. El dret d'expressió és un d'aquests drets fonamentals als quals els càrrecs electes no renunciarem de cap de les maneres. El tercer, condemnem la repressió contra el moviment independentista. Catalunya, la nostra llengua, la nostra cultura tenen una llarga història de discriminació per part de l'estat espanyol, una discriminació que els darrers anys ha anat més enllà i s'ha convertit en persecució política contra els nostres representants del govern, del Parlament, els ajuntaments i també en persecució de tota la ciutadania que ha mostrat el seu desacord amb aquest model d'estat obsolet. El quart punt, demanem una justícia justa, precisament, ponderada i equilibrada, una justícia que doni garanties a l'estat i a tota la ciutadania, en definitiva una justícia que respecti la separació de poders. El cinquè punt, rebutgem fermament la sentència del Tribunal Suprem que inhabilita el 131è president de la Generalitat de Catalunya per uns fets que no constitueixen cap delicte i que estan emparats en la llibertat d'expressió. El sisè punt, demanem el màxim respecte per les institucions catalanes i pels nostres representants, escollits democràticament. I el setè i últim punt, reiterem el nostre compromís amb la República Catalana. Continuarem treballant des de cada poble i cada ciutat per materialitzar l'estat català, un projecte que compta amb el suport majoritari de la població, que ho ha expressat reiteradament a les urnes el dia 9 de novembre de 2014, així com l'octubre de 2017. Gràcies.
Moltes gràcies, senyor Ayala. Per part d'Esquerra Republicana, Compromís per Valls, té la paraula el senyor Jordi Cartanyà.
Moltes gràcies. Bona tarda a totes i a tots. Avui s'ha anunciat la inhabilitació del 131è president de la Generalitat, l'honorable senyor Quim Torra. Un fet gravíssim que no podem normalitzar. Una inhabilitació per no voler acatar una ordre de la Junta Electoral que coartava la llibertat d'expressió. Un òrgan que hauria de vetllar per la defensa dels drets democràtics i d'expressió en període electoral. Però com tots els estaments judicials espanyols, va optar per atacar tot el que ve de Catalunya i que sorgeix de partits i persones independentistes. La presidència de la Generalitat és un fonament bàsic en el sistema polític català. Juntament amb el Parlament de Catalunya, són les dues principals institucions polítiques que té Catalunya i les dues emanen de la voluntat dels ciutadans a través de les urnes. Només el Parlament, d'acord amb la seva sobirania, pot ser la institució que esculli, nomeni o rellevi el seu càrrec d'un president o una presidenta de la Generalitat. És el poble de Catalunya qui, a través de les seves institucions polítiques, ha de determinar com i qui governa el conjunt dels catalans i catalanes. No podem permetre que un requeriment d'un organisme com la Junta Electoral Central serveixi per destituir i inhabilitar políticament el president de la Generalitat de Catalunya. I menys per una pancarta que expressa la defensa de les llibertats individuals i col·lectives de la democràcia. Aquesta decisió ens sembla inaudita, més propi de règims totalitaris o d'èpoques pretèrites. Nosaltres som defensors de la llibertat per sobre de tot i del respecte a les opinions. Per això defensem que tothom pot expressar el que vulgui i ho pot fer de paraula, en un cartell, en una pancarta, en una samarreta o a la solapa d'un vestit. Som demòcrates i les idees es debaten, es dialoguen i, si es pot, s'arriba a consensos. Per això sempre ens trobareu en el debat de les idees, no en les prohibicions i en les persecucions. Si mirem la història, sempre veurem que els que persegueixen idees són els que tenen arguments febles o fins i tot no en tenen, o bé volen imposar les seves idees per la força, no amb els arguments. Sempre hem estat en la tessitura del diàleg i del debat, com ho va fer la mesa del Parlament al setembre del 2017, i el règim no va admetre que al Parlament es pogués parlar de tot, i ara la presidenta Forcadell és a la presó. El debat i el diàleg amb arguments, no amb la violència. Sempre ha estat i serà així, tal i com el Jordi Cuixart i en Jordi Sánchez van fer. Replicar i contraposar-se a l'opressió de l'Estat per la via pacífica, per intermediar i evitar conflictes. Ara són a la presó. La llista de represaliats és llarga, com va mostrar Òmnium el passat 11 de setembre. 2.850 persones, però la llista segueix creixent. Molts d'ells esperant judici. D'altres esperant sentència, com la Tamara Carrasco, que avui l'han jutjada. Com he dit, no podem normalitzar el fet gravíssim de la inhabilitació del president de la Generalitat. Un nou cop antidemocràtic a les nostres institucions, però l'odi i la venjança de l'Estat no provocarà ni una esquerda en el nostre compromís amb la llibertat de Catalunya. Cap institució pot ser inhabilitada per reclamar llibertat i democràcia. El municipalisme català ha mostrat en repetides ocasions el seu compromís amb les institucions catalanes i amb la defensa de la llibertat i la democràcia. Avui, més alt que mai i més clar que mai, repetim que cap injustícia podrà torcer aquest compromís. Per això, com a grup municipal de l'Ajuntament de Valls, volem expressar el nostre rotund rebuig a aquesta decisió i tot el nostre suport al molt honorable president, senyor Quim Torra. Per això, hem presentat aquesta moció conjunta i us demanem a tots plegats que la votem favorablement. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyor Cartanyà. Per part de la CUP té la paraula el senyor Javi Anglès.
Moltes gràcies. Un altre dia trist per a la democràcia d'aquest país. Fa uns minuts, uns jutges del Tribunal Constitucional s'han passat pel forro de la toga el dret a la llibertat d'expressió, inhabilitant el molt honorable president de la Generalitat, Quim Torra, per haver penjat una pancarta. Si això ho expliques a qualsevol estat mínimament democràtic, senzillament no s'ho creuen. Per desgràcia, estem vivint cada cop més una retallada de les nostres llibertats, gràcies a una sèrie de partits que volen guanyar als jutjats el que no han guanyat a les urnes. Seria un clar exemple d'allò de que si no em deixes guanyar, estripo la baralla. Lo d'avui ho podem anomenar com un autèntic cop d'estat judicial, perfectament orquestrat i calendaritzat. Curiosament, tres dies abans de la commemoració de l'1 d'octubre i enmig de la gestió d'una greu pandèmia, vaja, una autèntica irresponsabilitat. I parlem d'un cop d'estat calendaritzat perquè justament fa dos dies el diario.es feia públic que el govern espanyol, o com a mínim una part d'ell, coneixia la data concreta de la sentència d'inhabilitació. Per fer-nos la idea del grau d'injustícia, podem comparar com han actuat els poders de l'Estat espanyol en aquest cas i en d'altres. Per exemple, l'abril del 2018, la Junta Electoral Central sancionava amb una multa de 1.000 euros al diari ABC per publicar una entrevista a Inés Arrimadas. En aquells moments, cap de llista al Parlament de Catalunya durant la jornada de reflexió del 21D. Un altre exemple seria, a principis d'aquest mateix any, la mateixa Junta Electoral Central va acordar una sanció de 500 euros al president Sánchez i de 2.200 euros a la ministra Celà per un ús electoralista del Palau de la Moncloa durant la campanya electoral del 9N. Dos casos d'incompliment davant la Junta Electoral Central que s'han tancat amb multes i no amb inhabilitacions, com en el cas del president Torra. La inhabilitació del president Torra és un greu atemptat a l'autogovern de Catalunya, l'enèsima venjança dels poders de l'Estat en la seva guerra bruta contra l'independentisme. Tot i això, no farà que deixem de defensar el nostre dret a l'autodeterminació, exercir la llibertat d'expressió i el dret de la ciutadania de Catalunya a escollir el seu president. I ja per anar acabant, ens agradaria fer una reflexió dirigida als partits sobiranistes. Des de la CUP sempre hem defensat que la desobediència en coses simbòliques no té gaire sentit, i menys si ha de servir per córrer riscos innecessaris i servir en safata un càrrec tan important com el de president de la Generalitat. La desobediència ha de ser per a garantir drets. Cal desobeir cada cop que el Tribunal Constitucional ens ha tombat injustament lleis que servien per ajudar els que més ho necessiten. La resposta a tanta repressió és la mobilització, la lluita i la determinació de tot un poble. Per tant, emplacem a tots els ballencs i ballenques a concentrar-se avui a les 7 davant l'Ajuntament per denunciar aquesta flagrant vulneració dels nostres drets.
Moltes gràcies, senyor Anglès. Hi ha alguna altra intervenció? No, doncs, passaríem a votació, senyor secretari.
Vots a favor? Vots en contra? Bueno. 15 vots a favor i 5 en contra.
Molt bé. Hi ha alguna explicació de vot, senyora Laïz?
Creemos firmemente en la democracia y prueba de ello es nuestro Estado, que a día de hoy se garantiza la separación de poderes y de esta forma respeta y asegura los principios básicos del orden social. Nosotros también exigimos el respeto absoluto de los derechos fundamentales, unos derechos inherentes en todas las personas, sin discriminación por sus condiciones, entre otras políticas e ideológicas. Aprovechamos la presentación de esta moción para condenar la discriminación de todos aquellos que no somos independentistas, todos aquellos que no comulgamos con las ideas independentistas y que con el paso del tiempo tenemos más en contra del gobierno de Cataluña, un gobierno excluyente que cada día menos nos tiene en cuenta. La última celebración de la Diada en Bas con la estelada presidiendo a Bacón de nuestro ayuntamiento es un ejemplo que de nuevo se rompe la neutralidad y el respeto hacia todos los ciudadanos. Esperamos que la justicia siga realizando su trabajo, no dejándose influenciar por los partidos políticos. Apoyamos la sentencia del Tribunal Supremo de inhabilitación del señor Torra como presidente de todos los catalanes. El respeto a las instituciones debe estar por encima de cualquier persona que ejerza un cargo público y estos cargos han de ser los primeros en respetarlas. Reiteramos nuestro compromiso con nuestro país España y con nuestra tierra Cataluña y continuaremos trabajando por todos nosotros, los catalanes, los vallenses y todos los españoles. Gracias.
Moltes gràcies. Doncs passaríem al sisè punt, precs i preguntes. Hi ha algun prec per part del PSC? Senyora Ibarra.
Sí, gràcies, senyora alcaldessa. El prec és referit al Museu Casteller. Fa uns dies vam escoltar una proposta que va sortir, sembla, de la Cambra de Comerç en el sentit de que la gestió del Museu Casteller es pogués fer de manera, suposo que consorciada, no sé ben bé la figura jurídica, entre l'Ajuntament de Valls, la Cambra de Comerç i algunes empreses. Ens agradaria que convoquéssim una junta de portaveus, que vostè convoqués una junta de portaveus, per tal de valorar aquesta proposta i, en tot cas, per explicar-nos en quin punt està el tema de la gestió del museu, que recordem que es va treure la licitació, que va quedar deserta i que, per tant, estem en aquesta situació que sembla que estiguem als llimps, no?, amb el tema de la gestió del museu, i ens agradaria molt que poguéssim, doncs, debatre-ho i al cap i a la fi, doncs, ja que és un equipament tan important pel que representa en quant a inversió dels diners que ens hi hem gastat com a ciutat, per tant, que ho poguéssim debatre entre tots, i és un projecte de ciutat, doncs, la millor manera de gestionar. I ja posats a fer, doncs, reiterar-los els precs que els hi hem fet, el prec que li hem fet anteriorment respecte al tema de l'àrea metropolitana de Tarragona, si és que al final això acaba tirant endavant per poder valorar si ens interessa o no, i també el prec de fer aquesta mateixa Junta de Portaveus tractar el tema de la zona aquesta del PDU, que sembla que la Generalitat estaria interessada a tirar endavant en aquesta zona industrial logística entre diferents municipis i que el nostre també s'hi veuria afectat. Gràcies.
Per part de la CUP, senyor Pere Vidal.
Sí, ara. Gràcies, sí. Dos precs, un sobre els recursos humans de l'Escola Municipal de Valls. L'Escola Municipal de Valls, els de per créixer qualitativa i quantitativament, i en aquests moments compta amb un projecte solvent, consolidat i innovador. Aquest curs cessa el contracte de 4 professors que formen part del claustre de l'escola, sense opció de renovació de la seva contractació. Moltes veus ja han reivindicat la necessitat de mantenir aquest professorat, però fins avui no hi ha cap resposta que garanteixi la viabilitat d'aquest projecte. Per tot això, us emplacem a que busqueu una fórmula per solucionar el problema que hi ha amb els recursos humans de l'Escola Municipal de Valls i mantenir el professorat i projecte educatiu de l'escola. I l'altre prec sobre la gestió del patronat d'esports. Avui s'han iniciat les activitats del Patronat Municipal d'Esports i des de la CUP fem un prec a que l'equip de govern perquè promogui una millor comunicació entre el patronat i les persones i les famílies que participen en les activitats esportives i dirigides. La represa de les activitats i tot el procés d'inscripcions han creat molts dubtes, malentesos i confusions. La gestió ha estat caòtica per a les persones usuàries i inaccessible per a altres. Entenem que la situació d'incertesa genera molta confusió i imprevistos d'última hora. Per l'administració pública ha de ser més àgil i buscar solucions i vies de comunicació directes i segures. Per tant, els demanem justament que posin interès i mitjans en fer possible una millor comunicació directa i segura. Gràcies.
Per part de Ciutadans, senyora Laïz.
Sí, gràcies, senyora alcaldessa. En principio serán tres ruegos. Uno tiene que ver con la regulación del uso de patinetes eléctricos en nuestro municipio. Desafortunadamente, la semana pasada hubo un incidente en vía pública de un atropello con 3 menores y un coche involucrados. Creo que fue un ejemplo de no quiero decir incivismo, pero bueno, de mala práctica del uso del patinete, puesto que iba por donde no debía y en las condiciones que no debían ser. Entonces, sé que Valls todavía no ha regulado este aspecto. Otros municipios de la provincia de Tarragona, como Vilaseca, Salou y Campins, se lo han hecho. Capitales como Barcelona también. Y entonces, el ruego vendría en ese sentido de intentar acelerar, por lo que me comentó el regidor de seguridad, se está trabajando en ello, pero el poder regular el uso de estos patinetes que cada vez son más populares y cuando nos acerquemos a Navidades, supongo que será otro de los regalos estrella, igual que lo fue el año pasado. Al final van por la carretera, van por la vía, por las aceras, al lado de, pues eso, de peatones, a la vez con coches, alcanzan velocidades altas, no está regulado el uso de equipos de protección como pueden ser los cascos y dejan un vacío que, bueno, desafortunadamente acabó con un accidente la pasada semana, que espero que los involucrados, las niñas estén bien, que sería lo más importante, pero hay que evitar que esto se vuelva a repetir. El segundo ruego tendría que ver con la carretera de Montblanc a la altura de la gasolinera, puesto que cuando tenemos episodios de lluvias fuertes como hemos tenido los últimos días, la vía se inunda. Alcanza niveles altos, incluso llegando a los locales comerciales que hay en esa zona. Entiendo que al ser carretera nacional no es competencia directa del ayuntamiento, pero también quisiera entender que se puede tratar con los organismos pertinentes, bien sea diputación, afortunadamente en este plenario contamos con 2 diputados provinciales, o sí que elevarlo a tema de Generalitat. Al fin y al cabo son partidos que están ustedes también en el gobierno de Cataluña. Y estando justo al lado de una riera de un torrente, ver una posible vía de desagüe no debería ser tan complicado. Yo creo que es más un tema administrativo de ver quién toma las decisiones en la vía, pero lo que no puede seguir es que tengamos esa zona de inundación en Vals, porque complica mucho tanto el tránsito a pie, que queda imposibilitado a no ser que quieras mojarte, como el rodado, porque los coches llevan a una altura de agua importante. El tercero iba un poco en línea con lo que en la última tabla de Variantix se trató la semana pasada, en la cual se nos informó que ya se había aprobado el decreto para instalación de las cámaras en el carrer de la Cor, y visto los incidentes que hemos tenido pues, en los últimos meses de vandalismo en ciertos parkings de nuestra ciudad y más recientemente en el polígono industrial, querríamos también pedir si es posible realizar un estudio para ampliar la utilización de cámaras como medida disuasoria, y en caso de que hubiera incidentes, estas pudieran ayudar a saber qué ha ocurrido y ponerle remedio para evitar que esto se repita. Porque, como he dicho en este pleno, bueno, la sensación de seguridad es importante, que nos sintamos seguros, pero noticias como estas no ayudan precisamente a poder disfrutar de nuestras calles, ¿no? En todos los horarios que ello se puede, tanto diurnos como nocturnos. Gracias.
Moltes gràcies. Doncs passem a l'apartat de preguntes. El senyor secretari del PSC va entrar en unes preguntes. Té la paraula la senyora Teresa Rull.
Gràcies, senyora alcaldessa. Bé, les preguntes anaven encaminades a parlar de la situació dels adolescents sense referents familiars que es troben a la nostra ciutat. Permeteu-me que primer es posi en context. En el contracte programa corresponent a l'exercici 2019 s'inclou la figura del dinamitzador cívic per a l'emancipació juvenil, amb l'objectiu de dotar els municipis d'un professional, l'objectiu del qual és activar els potencials del territori i dels centres per reforçar-se mútuament i endegar mecanismes que minimitzin els impactes no volguts tant per al territori com per als centres on viuen els joves sense referents familiars. Dit això, em centro en les preguntes. La primera diu: quants nois extutelats per la Generalitat tenim detectats abans? En el primer trimestre de l'any es va realitzar alguna acció amb 12 joves extutelats i en el segon trimestre se n'hi van afegir 4 més. Estem parlant, doncs, d'actuacions amb 16 joves. Cal dir, però, que el grup d'aquest de nois no és estable. A vegades es concentren a Valls, a vegades es concentren en altres ciutats més grans. Això no vol dir, per tant, que siguin tots els que hi ha a Valls, però aquests són els que nosaltres hem detectat. Segona pregunta, quantes accions des de serveis socials s'han fet aquests nois? Les actuacions de la dinamitzadora amb els nois han estat les següents. S'ha coordinat amb diferents organismes i agents socials, com la Teulada, Vallgenera, l'Escola d'Adults o el Consell Comarcal, per exemple. S'ha coordinat amb l'àrea de suport dels joves tutelats i extutelats, on s'intercanvia informació dels joves, sobretot dels que han sortit del centre i cobren prestació d'extutelats. S'ha coordinat amb el centre Gueiro pel que fa a l'assistència dels joves a la formació, a les necessitats que puguin tenir de serveis socials i pel seguiment dels joves que deixen el centre. S'ha coordinat també amb la Fundació Ginat perquè joves extutelats han entrat al FIT, que és el programa de formació i treball, amb un contracte per un any. S'ha coordinat també amb el centre de noves oportunitats perquè hi ha joves que participen en les activitats formatives. S'ha planificat, programat i fet formació en llengua catalana vinculada a l'obtenció del certificat d'integració. S'ha coordinat amb les treballadores socials de serveis socials, que són les referents dels joves quan necessiten aliments, medicaments o qualsevol ajut puntual, i altres intervencions com l'empadronament o algun informe, per exemple. I s'ha coordinat també amb l'Associació Solidària a Lledó la Teulada pel subministrament del dinar, pel servei de bugaderia i higiene personal. I s'ha fet també el seguiment del seu estat de salut durant el confinament degut a la Covid. I s'han fet visites a domicili, tasques d'orientació, suport i acompanyament. La tercera pregunta diu: quants d'aquests joves, entenem, s'han dirigit a programes de formació i o ocupació? Joves escolaritzats en recursos formatius n'hi ha 12. Entenem per recursos formatius són tots aquells que tenim al nostre territori, als quals poden accedir els joves sempre que tinguin NIE. Alguns nois del centre Gueiro segueixen cursos reglats del Departament d'Educació. D'altres han seguit modalitats de cursos de formació ocupacional a Vallgenera, com els PFI. Pel que fa als joves en procés d'inserció laboral, en aquest moment n'hi ha 3 amb contracte. Són joves que han aconseguit un contracte de treball per un any, amb la qual cosa obtenen el permís de treball. Joves que participen activament en recursos comunitaris, n'hi ha 27. Són joves tutelats i extutelats que participen en activitats al nostre municipi, per exemple, en el projecte Dones en Xarxa, on un grup de dones magrebines els ensenya a cuinar plats elaborats de la seva terra. Cuinen per a tots els residents del centre. També hi ha un grup que es forma en llengua catalana. És important, creiem, potenciar-ne la formació perquè com més participin en activitats diverses, més fàcil és el camí de la integració. La Covid i el confinament han impossibilitat la vinculació prevista d'aquests joves en altres activitats locals, com la Fabatada o la Fira Gos, per exemple. I també s'han fet accions de coordinació amb els diferents actors implicats en l'acollida i integració dels joves migrats. 113 accions en el primer trimestre i 109 en el segon. I l'última pregunta diu, en quines condicions viuen aquests nois? Quins recursos residencials i alimentaris tenen? Bé, doncs mentre els joves són menors d'edat, viuen sota la tutela de l'administració que encobreix les necessitats. Quan arriben a la majoria d'edat, els nois surten del centre. En el millor dels casos, poden obtenir una plaça en un dels pisos de l'associació Egueiro per a joves extutelats, però les places són limitades i reben la prestació com a extutelat, però d'altres es veuen abocats al carrer. També reben ajut alimentari de Càritas Arxiprestal de l'Alcamp i de Creu Roja. Al voltant de 10 joves recullen el dinar cada dia al menjador social de l'Associació Solidària del Lledó La Teulada, que també els ofereix servei de bugaderia i higiene personal perquè no tenen aigua als pisos on viuen. L'administració no disposa de programes ni d'ajuts específics per a aquest col·lectiu, tret de la prestació per a extutelats, que ve condicionada pel temps que els nois han residit en un centre. Tampoc no poden accedir a les altres prestacions que es destinen a majors de 23 anys. Per altra banda, les traves administratives per a la renovació del permís de residència provoca que aquests joves es quedin sense documentació, la qual cosa impedeix l'accés a la formació, perquè sense NIE no hi tenen dret. Cal tenir en compte que el permís de treball només el poden obtenir si se'ls contracta en jornada completa durant un any, o sigui, durant 12 mesos. Així doncs, cada vegada tenim més joves indocumentats que han de subsistir del treball submergit o d'altres activitats. Sense permís de treball no poden optar al lloguer d'un habitatge, per la qual cosa aquests joves ocupen pisos. Tenim localitzats 4 pisos ocupats. Cal tenir en compte que la proximitat d'un centre per a menors estrangers no acompanyats, considerat d'urgència, afavoreix un major flux de joves a Valls que s'instal·len amb companys de pisos ja ocupats. Gràcies.
Moltes gràcies, senyora Rull. Doncs, com que no hi ha cap més tema a tractar, s'aixeca la sessió.